Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Avui parlarem de dos fets musicals i literaris que han tingut lloc fa només uns dies. Bon vespre, amics, i benvinguts al Crepuscle Encén Estels d'avui, dimecres. Dèiem que tindrem dos temes de dos actes culturals que han tingut lloc aquest passat dies, i és vera, perquè diumenge passat, Mercè Pons, la, diguem, compositora ara de més renom que ara a Mallorca, va estrenar a l'Auditori del Conservatori una cantata, Tàlamos, amb textos de Víctor Gaià. Aleshores, l'equip del Crepuscle va mantenir, hores abans d'aquesta estrena, una conversa amb la Mercè. Aquesta conversa la vos oferirem avui, editada, i amb una música final, que serà una música que la Mercè va composar ja fa una sèrie d'anys, també en textos de Víctor Gaià, però no, i es diu Requiem, però no, la Mercè només va fer una música per un quartet de corda, però se va inspirar en els versos i en el llibre d'en Víctor Gaià. Per tant, primera part, conversa amb Mercè Pons i música de la seva obra Requiem. I a la segona part tindrem també una conversa que va mantenir en Juan Planas Ben Nassar, que el passat dilluns, mentre nosaltres fèiem aquí el Crepuscle, ell va presentar un nou llibre que se deia Les Piedras de l'Àguila. Amb Joan Planes vàrem parlar i l'entrevista avui la vos presentam. Acabarem el programa després de l'entrevista de Juan Planes Ben Nassar. L'entrevista, després, posarem una mica de música, en concret un fragment de la cinquena sinfonia de Tchaikovsky. Per tant, dues entrevistes en dues músiques. Això és el programa d'avui, el Crepuscle Encén Estels, un programa que ha produït en Maria Moreno i que tècnicament controla en Pau Mas. Conversa amb Mercè Pons, aquest dia està a punt d'estrenar una nova cantata, serà a finals d'aquest mes, dia 20 d'aquest mes, en el Conservatori, en la formació Studium Aureum. Mercè, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Anem a veure de què parlam, aquesta cantata, què hi ha darrere aquesta cantata, de què parlam quan parlam d'una nova cantata?
Hola, Pere, moltes gràcies per haver-me convidat al programa. Parlam d'una cantata molt intensa, una cantata que ha duit molta feina, que està molt pensada i que tots, tant jo com a compositora, com a Víctor Gaià, que ha parat el text, com tots els instrumentistes i les veus i els solistes de la Fundació Studium Aureum, estan encantadíssims, il·lusionadíssims. I clar, i jo que l'he feta, no puc més que estar molt contenta.
Amb Víctor Gaià ja havies col·laborat amb aquell llibre disc, també, que de Requiem i altres coses. En Víctor, què t'aporta la lletra d'en Víctor?
La lletra d'en Víctor, ja havien col·laborat i va anar molt bé la col·laboració, m'havia encarregat música per ser un Requiem, i en aquell moment la varen fer per quartet de corda en lectura dramatitzada. I Víctor se va quedar amb les ganes de que les seves paraules fossin cantades. I després em va proposar, el 2019, em va proposar musicar nous poemes seus, però aquesta vegada per solistes, cor i orquestra. I jo li vaig dir, Víctor, això és molt... I costarà estrenar-lo perquè serà llarg i econòmicament també suposa una gran inversió. Ens hem d'animar, sí, tu agafes textos i em va dir una cosa, te l'has de fer teu, igual que te vas fer Requiem teu, el meu textos, perquè si no, no hauràs ànima. I vaig dir, d'acord. I sí, me'ls he fet meus, i sí. La lletra d'en Víctor és, per jo és un poc espectacular, perquè i meravellosa, quan la primera llegida t'acosta una mica, bé, almenys a mi em costa una mica, però a mesura que vaig entrant, cada vegada m'agrada més. I ara, després de 2 anys i mig de fer-hi feina, estic absolutament meravellada de la intensitat, de la pulcritud, de tot el que ell diu en les seves paraules.
Té una unitat temàtica, o són poemes variats musicats?
No, tots aquests poemes tenen una unitat, com dius tu, dramàtica. En el final va decidir en Víctor que s'hi diria Tàlamos, i perquè quan ell me va oferir els textos començaven amb un poema que se diu Paret Seca, que és d'un llibre que va fer en Víctor després d'una pèrdua, se va morir una persona molt estimada, i ell se va voler desfogar o obrir-se en els seus poemes. Tota aquesta cantata, ara Tàlamos, Font, Amor i Mort. És una cantata que és, hi poden trobar amor, hi poden trobar passió, hi poden trobar ràbia, commoció, serenitat, poden trobar acceptació amorosa, silenci, pau, tot, poden trobar moltes coses.
Com es fa músic amb so poeta al costat? Vull dir, si ara ja facis un poema d'en Costa i Llobera, per exemple, Costa i Llobera no hi podria dir la seva. Fer feina amb un, amb la persona que ha escrit els textos, això facilita o dificulta la creació musical?
No, per mi, treballar, per exemple, amb en Víctor Gueà m'ha facilitat moltíssim. O sigui, a més, en Víctor sempre és molt discret, molt amable, molt atent. Vull dir que jo li deia, Víctor, estic amb això, encara no he acabat. No. Cap pressa, cap problema, i a vegades que ha volgut dir Víctor amb això realment, ja m'anava apuntant tot i no, és una meravella fer feina amb en Víctor, és una meravella. Quan tu dius, no coneixes el poeta, intentes ficar-t'hi el més possible, no tens la seva aquest feedback, perquè clar no pots parlar amb ell i això, però sí que quan té aquesta opció, igual que quan pots parlar amb els intèrprets i estregar-li la partitura i llavors ells te van dient coses i tu vas muntant i tot això és enriquidor, molt enriquidor.
Ara em posava en la pell dels membres d'Estudium Aureum, clar, venen de fer un monogràfic Vivaldi, per dir una cosa, el Parcel, que varen fer fa 2 setmanes, i se posen amb una música contemporània i estrena. Sí. Això se situen diferent?
Sí, clar, se situen diferent perquè, a més, en la meva música mai és previsible. O sigui, mai és obvi el que està passant. I llavors s'hi han de ficar ja d'una estona treballant el cor, i ara la setmana que ve començarem evidentment amb l'orquestra, els solistes, tots junts, perquè per ara han treballat separats. I sí, vàrem anar amb Víctor i jo també a explicar-li el contingut de tots, la densitat. També pensa que com que aquestes obres també evidentment han d'estudiar per separats, per una banda el cor, per l'altra l'orquestra, etc. Clar, si ho fas cor tot sol, no té la referència orquestral. Que sí, que he fet una reducció pianística, però jo utilitzo l'instrumentació, té molta cura de la tímbrica de l'orquestra, i això, clar, sols en el piano no se pot. Però ja estan ficats, i sí.
Quin és l'orgànic? Cor, solistes vocals i l'orquestra, quin orgànic hi ha?
Sí, tenim 2 solistes vocals, soprano i tenor, a decisió d'en Víctor, ell ja m'ho va posar en els textos i va voler respectar, cor mixta, sopranos, contralts, tenors i baixos, i llavors tenim una flauta, una boè, que canvia corn anglès, clarinet, que canvia clarinet baix, decada, i fagot. Tenim trompa, també, tenim percussió, un percussionista, arpa, i corda, que és substancial, hi ha bastanta corda.
I tonalment, és a dir, un públic diu, una música contemporània d'avui, tonalment, com la podrem situar? Soient, què rebrà?
Soient rebrà... Me costa molt dir la que rebrà Soient, perquè, clar, ja no sé com ho rebrà, però sí que aquesta mateixa setmana he començat amb el meu gabinet de comprensió musical a explicar-los, per si llavors han de venir s'estrena, i és curiós perquè la resposta que he tingut, que ha estat molt... molt sincera, perquè se nota moltíssim en sa cara, i això que, com que no està estrenada, no els he pogut posar sa música real, feta, en sa ànima dels intèrprets, que no té res a veure, sinó una música virtual feta per un programa d'ordinador que no tindrà res a veure en sa interpretació real, i n'hi ha hagut molts que s'han quedat sense paraules i sense respiració.
Això diu molt, no?
Sí. Molt,
per tant, si amb una simple, diguem,
simulació.
Bueno, simple, si amb una simulació, la de simple, sí, lleu, sí, sí. Si amb una simulació se queden així, imagina't en directe.
Sí.
Si és públic, jo penso... De fet, m'han dit que ses entrades ja queda molt poc. A dia d'avui queda poquíssima entrada.
Queden molt poques entrades, sí. Sí, jo estic molt emocionada perquè, evidentment, a totes les meves obres sempre hi pos tot del meu cop, però aquesta, com que... ha durat més estona perquè va ser interrompuda en la pandèmia i això que no saps mai quan s'ha d'estrenar o no sabràs si en sortiràs. Vaig estar un any posant notes, un any llevant notes, perquè n'hi havia massa i jo volia que fos el més natural, el més... l'essència. I això jo ho considero difícil de trobar. Però crec que ho he trobat.
I el nom de bon surt?
Tan Amós ve de l'antiga Grècia clàssica, i bé, Tal Amós és la cambra més íntima d'una casa. És l'habitació, diguem, dels amants, el llit, Tal Amós, el llit dels amants, és el llit, segons com diu en Víctor Gueà, és el lloc on la son regna i crea somnis el desig. És un lloc allà on tu tens el teu cau, la teva llar, és el teu sojorn, aquestes paraules estan empleades a la cantata, i també en el mateix temps és una simulació del cos, del teu mateix cos, perquè és allà on tu te trobes, i la part més íntima teva és el teu cos. I també, en aquest cas, Tal Amós ve també, procedeix de Pacoitas, Tàlamos és la tomba, la sepultura és allà on tots anem a parar.
Ja, això és el que coneixia
un
més
dia
que l'altre.
A l'altre, sí, però això ve de Tànatos, que és diferent. O sigui, en aquest
totalment,
cas,
sí.
A Tàlamos s'uneix Eros i Tànatos. Això ho diu en Víctor també en el seu text, no? El seu text que ha tret un llibre explicant en prosa els seus versos. Perquè, clar, jo li anava demanant, Víctor, i realment això què vol dir? Això què vol... I què has volgut dir? I ell, tot el que m'ha dit, jo anava apuntant. I llavors ell va començar a fer com tota una reflexió dels seus poemes, els que estan utilitzats a la cantata, en prosa. I llavors va treure un llibre amb els seus poemes explicats en prosa i llavors poemes de la cantata. Tal Amós en el mateix temps remet a comiat. O sigui, la teva parella, en aquest cas. Dic la teva parella perquè si descriu la cantata jo aquest, vull dir, la teva parella mor, la passió de la teva vida, i el que vol és que l'oblidis. El que vol és que l'oblidis, és un arrebassament d'arrel, com diu ell, que l'oblidis perquè ell ja no hi és, aquesta persona no hi és, i vol que tu refacis la teva vida, que siguis feliç. Però, clar, això és molt difícil. I en el mateix temps que demana s'oblid, quan tu demanes s'oblid és perquè has estat important per l'altra persona, perquè si no, no fa falta demanar s'oblid. O sigui, en el mateix temps ell reclama vida per la persona que queda i diu i vol expressar tota la intensitat i tota la passió que han viscut junts.
El que dèiem això, han de deixar partir els morts, no?
Sí, després d'una etapa de dol, sí. El que passa és que sempre hi haurà qualque record, evidentment, i els hem de recordar, però que això no mos impedesqui continuar vivint seguida.
Vostè, en els concerts d'estudi on fa sempre una presentació, li és més fàcil presentar Bach, per exemple, o presentar-se a vostè mateixa? La farà vostè la presentació el dia del concert?
Sí, m'agrada, perquè ara m'ha xerrat de vostè i parlo així. Sí, sí. És més fàcil xerrar de qualsevol altre compositor que jo, perquè... quan t'has de jo, clar, m'has expressat musicalment, en el sentit de la meva obra, però és una part molt, molt íntima meva, la manera d'escriure i el que he volgut expressar, i me costa molt més, me costa molt més.
Però vostè, diguem, tornant a el que li costa, i que s'ha fet a seva les paraules de Víctor, m'imagino, a l'hora de compondre.
Sí, 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 absolutament, absolutament, i a més... Precisament les he respectades molt en el sentit de el significat, i ell ha cercat tant les paraules adequades, com sempre, en Víctor sempre ho fa així, cerca les paraules adequades a tanta intensitat, i jo precisament he volgut, a part de respectar això, per transmetre tota aquesta passió, tota aquesta intensitat en la música.
No és el mateix fer música de cambra que pot tenir un recorregut bastant corrent perquè és fàcil de portar. En canvi, una obra com aquesta, una cantata, allà on hi ha gran orquestra, solistes, vocals, cor... Això, quin recorregut li vol vostre en aquesta obra?
M'agradaria molt poder-te dir que tindria recorregut, perquè la veritat és una obra important, és una obra de pes. Bé, ara queda malament que ho digui jo, però...
No, el que has explicat, però, vull dir, ho hem intuït.
Però vull dir, sí, i ara per ara s'estrenarà, i clar, el que més m'agradaria és que se pogués tornar a fer, però això implica monetàriament molt de dobbes. I no sols, o sigui, que se pogués dur fora, però sense ajudes és molt difícil, perquè clar, no són una persona, dues, tres o un quartet, el que sigui, que sempre el que tu dius és més bo de fer, perquè són menys persones. Quan ja són més de 50 persones se fa difícil, però clar, també és una manera, penso jo, de poder traslladar la nostra cultura, la de Silla, perquè s'ha cantat l'he composta jo, compositora mallorquina, en Víctor també és mallorquí, tots els intèrprets també són de les illes, vull dir que és una manera de poder transmetre el que feim aquí, que troc que això estaria molt bé.
Fa uns dies vàrem, tristament, encara és necessari celebrar el Dia de la Dona, perquè ja, tant de bo no fes falta, no? I vostè és una compositora mallorquina, poden dir, com veus la situació de la dona avui dins la música? Ha millorat des de fa anys o encara queda molt per reivindicar?
La reivindicació, el que tu dius, si fa falta reivindicar és perquè no està exactament igual. Això és, per jo també és el més dolorós. No faria falta fer un Dia de la Dona, així tot ben bé que se fa, vull dir, no estic en contra, però si l'hem de reivindicar és perquè no estem iguals, i és una llàstima. Dins la música, bueno, suposo que per totes bandes... No sol haver igualtat, no sol haver igualtat, perquè ja saps que per trobar dones compositores això és molt més difícil que en els homes compositors. A mi m'ho va dir una vegada, ser dones no serviu per compondre. Sí, sí, així de clar.
Això és insultant, pareix decimonònic.
Sí, però m'ho varen dir. I jo, com que som caparruda, el millor va ser per això que encara m'hi vas dedicar més, no ho sé. Però sí, mos és una mica més difícil, no ho he de negar.
I ara ja anem tancant. Jo li demanaria dues coses. Quina música creu que pot acompanyar aquesta conversa? I després, dos llibres que sempre demanem als nostres convidats, dos llibres per recomanar. Dos llibres, autor i títol. No necessàriament de música, sinó dos títols de llibres que a vostè li agradaria que els oients poguessin llegir.
I de mira, de la col·lecció de Mario Verdaguer, els dos llibres dedicats a Rasputin, troc que estan molt bé, la veritat és que sí. Mario Verdaguer, crec que estan molt bé. I després, no sé, és que ara m'agafes que n'hi ha molts. També tenim Les Mujeres de la Revolució. Mira, ara que estem en lo de la dona i tot això, Les Mujeres de la Revolució, també, de Mario Verdaguer, també és un llibre molt, molt interessant.
I una música per acompanyar aquesta conversa?
Una música per acompanyar aquesta conversa?
O unes músiques, en plural?
Uh, Home, jo crec que li podem...
Música de Perseponts, per exemple, no ho sé.
Sí, sí, jo crec que podem fer... tirar una llança, no?, cap a nosaltres mateixos, perquè quasi mai tens oportunitat. I,
bueno, nosaltres l'hem posat molt a vostè en el programa,
ja ho sé,
hem de dir.
Això ho sé, Pere, moltes gràcies, moltes gràcies. Però sí que és ver, en aquest cas, recordar es Requiem, que és per tu quarta de corda que vaig compondre en els textos amb el Requiem de Víctor Gea.
Perseponts, enhorabona, moltíssim d'èxit. I, ah, bé, sí, si hem parlat de quins músics hi havia, que eren tots balears, els dos solistes vocals, qui són?
Sí, els solistes són Marga Cloquell, de la soprano, sí, i encantadora, a més, m'encanta, i té moltíssima il·lusió. I Antoni Aragón, que també és un altre, bueno, amic i també un tenor fantàstic.
Moltíssimes gràcies i enhorabona per tot el que dèiem.
Moltes gràcies.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Ha arribat a Mallorca el nou mètode Slow Dentistry, de la mà de la doctora Joana Maria Planes Mariano, especialista en pròtesis sobre implants. Fer odontologia slow no et s'ha pausat, és dedicar a cada pacient el temps necessari per aconseguir uns resultats excel·lents, segurs i de qualitat. Ja ho sabeu, podeu trobar la clínica dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, primera, de vora el Cort Inglés de Jaume III, i tota la informació a la web planesmarianodental.com i també al telèfon 654-04-1351. La nostra feina és la vostra qualitat de vida i un bell somriure. Vos hi esperam.
Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món.
"21 Botons", el programa de moda on parlem de música, cinema, plans, restaurants, destinacions, roba, complements i molt més. "21 Botons", el magazín mallorquí on analitzem i debatem amb els nostres convidats. "21 Botons" és cultura, entreteniment i diàleg. Cada divendres, de 8 a 9 de capvespre, sintonitza Ona Mediterrània i escolta 21 Botons, el magazín per no perdre't cap tendència.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
En Joan Planes Bernassa acaba de treure's darrer llibre Las piedras de l'Àguila. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es: piedras y águila parecen elementos contradictorios. Las piedras pesan y las águilas vuelan.
Sí, ¿qué tal? Hola. En efecto, pero no es así. Las piedras de l'Àguila en este libro, bueno, aparte de ser un pretexto metafórico, son un elemento físico de nacimiento. O sea, las águilas guardan en su nido un tipo de piedras, vacías o llenas, depende, las llaman macho o hembra, que sirven para avanzar el parto y el nacimiento de los aguiluchos, en este caso. Bien, evidentemente, esto es una metáfora. Es una metáfora que me sirve para introducir la complejidad entre el conocimiento y la palabra que intenta comprenderlo, ¿no? De hecho, no, nunca llegamos a comprender absolutamente todo lo que decimos o sentimos.
Usted ha hablado de metáforas. La metáfora es un elemento muy presente en su literatura.
Bueno, sí, realmente el hombre siempre habla a través de metáforas. De hecho, el nombre de las cosas es también una metáfora. Bueno, ahora bien, de lo que se trata es de poner en una balanza la realidad y en la otra el conocimiento. De poner en una palabra, en una balanza la realidad y en el otro la palabra, el lenguaje. El lenguaje es insuficiente, el lenguaje no nos basta. y encima tenemos, sufrimos la paradoja de que los mundos que construimos con palabras, tampoco llegamos a comprenderlos por completo. Por eso es tan difícil hablar de un libro como este libro, que en mi caso, bueno, es un vaciado de conciencia, es un paseo entre la idea del principio y la idea del final, que son dos circunstancias que existen a pesar nuestro, nacemos y morimos, en fin.
Y entre medio volamos.
Y entre medio naufragamos.
Naufragamos.
Y volamos también. Entre medio, mira, está todo. Es decir, el nacimiento y la muerte no son elementos de la vida. O sea, no son elementos de nuestra existencia. Pero, sin embargo, son obsesiones. Son ideas que nunca nos abandonan. Todo el tiempo estamos recordando el movimiento, el momento en que nacimos. Y todo el tiempo se nos aproxima el momento en que falleceremos.
¿Qué hay de biográfico en este libro?
Bien, seguramente hay muchísimo, pero bueno, siempre lo hay. Es decir, cuando hablamos de biografía, hablamos de sentimientos, de pensamientos, hablamos de tiempo y espacio aliados de manera circunstancial y bastante extraña. Y en cualquier caso, no quiere decir que lo que yo cuento haya pasado exactamente, ni quiere decir que no haya pasado, es decir, forman parte de mí.
Hay poesía, naturalmente, aunque sea en prosa.
A ver, sí, seguramente este libro es mi libro más poético. Sin embargo, es un libro en prosa. En él están todos mis temas. Tema del amor, por supuesto, la belleza, Marilyn Monroe, por ejemplo, también la muerte, las contradicciones entre el lenguaje y la realidad, el temblor de las cosas al ser nombradas, en fin, todo lo que nos hace seres humanos está ahí.
El escritor, como el observador o como el científico, ¿condiciona, una vez que escribe, el experimento o el resultado del hecho que cuenta?
Sí, sin duda. Todo es interpretación y al mismo tiempo todo es artificio. Entonces, evidentemente, lo que yo veo no tiene por qué coincidir con lo que ven los demás. Es por eso que me gusta tampoco hablar de mis libros, porque a fin de cuentas, lo que yo quise decir no importa nada frente a lo que un posible lector puede entender.
Pero quizás es verdad que un lector, no hay un lector, hay lectores en general, pero dar unas pautas a lo mejor para el propio escritor, que dé unas pautas, como el mismo músico que pueda indicar. Ahora estaba estos días escuchando la Quinta de Tchaikovsky y me guió un poco por sus cartas cuando escribía esta obra, ¿no? Su pesimismo, su búsqueda de la felicidad que no encuentra. Yo, esto a mí, por ejemplo, me ha ayudado a entender la Quinta de Tchaikovsky. ¿Puede entender el mensaje o las divagaciones del propio autor a los lectores?
Sí, bueno, si el autor es un autor serio, como creo que es el caso, el autor tiene su propio estilo y ese estilo se va repitiendo, fortaleciendo, mejorando, evolucionando a través de sus libros, ¿no? A través de los libros que uno va escribiendo. Entonces, ahí están las claves absolutamente escondidas, pero visibles, de una evolución personal. Creo que si el autor busca bien, puede encontrar lo que uno ha dejado ahí escondido, seguramente.
Desde que empieza, porque hace ya unos años que hablamos a raíz del último libro, del penúltimo libro sería, ¿no? Entonces, desde el momento que decide escribir algo hasta que se publica, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el timing?
Bueno, lo fundamental es escribir. Publicar es un tema bastante aparte, ¿no? La situación, yo he tenido bastante suerte, he encontrado siempre editores, pequeños editores, dispuestos a editarme. Y bueno, si tengo algún problema es con las autoridades lingüísticas de la isla, que no parecen querer subvencionar mis libros. Pero bueno, a margen de esto, que es anecdótico, yo diría que una vez escrito el libro, bueno, va directamente al cajón. va directamente a un cajón grande que tengo, donde se va acumulando, donde va fermentando. Hay libros que duran muchos años en estar acabados, y hay libros que, sin embargo, bueno, un año, dos años, poco más. Depende de mí, ¿no?, en este caso, de cómo lo vea y tal. Pero bueno, no he tenido casi nunca problemas en encontrar editores, aunque la edición en España es absolutamente desastrosa.
¿En qué sentido? ¿Por falta de buena distribución? Porque la edición en sí es hermosa, está bien hecha.
Sí, bueno, esta edición de este libro es maravillosa, perfecta. Bueno, sí, la edición en España tiene serios problemas de distribución, tiene serios problemas de que está supeditada al universo tan complejo de las subvenciones, un universo tan subjetivo, tan sujeto a circunstancias políticas que todos conocemos. Y en cualquier caso, mira, en España, como en casi todos los sitios, se lee muy poco y se publica mucho. Entonces aquí hay dos problemas: demasiados libros y demasiados pocos lectores.
¿Por qué decía que las autoridades de aquí no quieren subvencionar sus libros?
Bueno, es que se lo pregunten al IEB, el Instituto de Estudios Baleares, pero al menos tanto APAS y AUDES, mi anterior libro En Órbita, Órbita Editorial, como Las Piedras del Águila, que acaba de publicar Editorial Lucerna, han recibido la negativa por parte del IEB absoluta, ni un solo céntimo.
¿Por el idioma quizás o por la ideología? No creo.
Por la ideología no creo, porque esta gente no tiene mucha ideología más allá de la suya. Por el idioma sí, por el idioma evidentemente, las circunstancias. Ten en cuenta que IEB está en manos de MES y eso que hay.
¿Le costaría escribir en catalán o ya no va con usted?
Bueno, yo escribo en castellano, no se me ocurre escribir en catalán, sin embargo me encanta leer en catalán, o me encanta hablar catalán, o me encanta que me traduzcan al catalán, como hizo Natalia Labasa hace ya 8 años, de mi libro Los pliegues ocultos. En definitiva, cualquier idioma, cualquier lengua es maravillosa por sí misma y siempre interesa.
¿No podría usted mismo traducir? Es decir, como hizo Rebasa, ¿prefiere que traduzca otro?
No, prefiero que alguien lo traduzca. Ya me traiciono bastante, como para encima de traicionarme 2 veces.
De todas maneras, usted habla de la edición. Yo creo que es una edición magnífica esta que tenemos aquí. Realmente la portada, la edición es muy bonita. ¿Usted cuando escribe ya piensa que le van a editar, o escribiría igual sin saber que este libro verá la luz como libro?
Bueno, no, yo escribiría aunque estuviera en una isla desierta, sin nadie, seguiría escribiendo. Es lo que he hecho toda mi vida, desde chiquitito, desde niño prácticamente. Poesía, colaboraciones en los periódicos, en prensa, cultura, etcétera. Toda mi vida, desde Diario Mallorca al principio hasta El Mundo Baleares hace unos años. Y mira, me paso la vida escribiendo.
Usted escribe la palabra cultura, porque ha criticado un poco quizás los elementos culturales, las administraciones públicas que se dedican a la cultura. ¿La palabra cultura para usted qué significa? ¿La escribe en mayúscula, en minúscula?
Bueno, en minúscula, sí, por supuesto. La cultura está muy ligada a la sociedad. Entonces, no siento una especial admiración o preocupación o por el tema de lo que se entiende por cultura. Es decir, cada uno empieza a leer en determinado momento, elabora su propia, digamos, cultura, y bueno, la cultura dominante no me afecta mucho.
Vamos ya cerrando. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se encontrará el lector cuando dice, mira, voy al kiosco, voy a la librería, compro este libro? ¿Qué espera usted que encuentre el lector?
Bueno, a ver, es un libro poético, como he dicho. Es un libro intimista. porque habla de aspectos, en algún caso, que nunca he hecho públicos de mi propia vida. No son nada importantes, simplemente me sirven para situarme en determinados tiempos. Y entonces, bueno, es un libro denso, evidentemente. La prosa está muy estructurada. Son fragmentos que podrían considerarse cada uno un poema. Y desde luego la lectura, bueno, está en la línea de lo mío, ¿no? No va a tener muchos lectores, estamos en ello.
No va a tener muchos lectores. Así que es una declaración pesimista.
No, es una declaración de principios. No hay más.
Joan Planas, muchísimas gracias por atendernos y mucho éxito. ¿Cuándo se presenta el libro?
Sí, lo presentamos con el amigo de toda la vida y excelente poeta Ángel Tabón en la Casa del Libro el día 21 de este mes, que cae el lunes, a las 7 de la tarde. Espero que venga mucha gente.
Gracias. Nosotros también. Muchas gracias.